Bon dia, comencem aquest dissabte 4 de maig, com diu la tradició, acompanyades del programa Penedès Cap de Setmana, amb la grata companyia de l'Aina Soler. Bon dia, Aina Soler.
Bon dia.
La grata companyia de la Jutjansà, jo mateixa, i la presència celestial de Joan Amat al control tècnic.
Això sona molt malament, eh? Presència celestial.
Però perquè pensa que
sembla que s'hagi mort.
La gent de casa no ens veu, llavors per ell tot és com una cosa... com que no existeix, com una cosa al cel, saps què et vull dir?
I el Joan, com que no parla, és com si no existís.
Bueno, ell, tu pots conèixer-lo a través de les músiques que ens posa. Si tu vols conèixer un tècnic, com que no hi pots parlar directament, t'has de fixar amb els sons que posa.
Però nosaltres no li deixem triar.
Bueno, em posa pocs.
Li fem posar a Hannah Montana.
Bueno, però així ja es veu el tipus de relació que tenim amb ell.
La
que és estricta i unidireccional.
La tradició catalana diu que... no començaràs un dissabte agradable si no escoltes el Penedès Cap de Setmana.
I la...
ja l'anirem polint.
És que hi ha moltes frases fetes...
A veure si me'n fas una que rimi.
Que no, només, no... que no només no tenen sentit, sinó que moltes no rimen. T'hi has fixat amb això?
Yeah,
sí que hi ha allò de l'abril l'aigua és mil, el maig que diu un raig. Però és que n'hi ha moltes que no rimen. Per exemple, què era allò de març marçot, mata la vella a la vora del foc i a la jove s'hi pot? Què és això?
Sí que rima.
Això és una merda.
Però rima.
Però a més, té variants, perquè hi ha gent que no se sap allò de l'altres final, de i mata la vella, no sé què, no sé quantos. Llavors, depèn de com te la sàpigues, és que ni rima ni té sentit.
Març marçot, i es queden així.
I ja està, i això no rima. I què vol dir març marçot?
Era per rimar amb la vora del foc.
Amb la foc i la vella i la mata s'hi pot i no sé què.
Març era difícil de rimar i van dir, posem-li un marçot.
Tot i així, encara que no facis una anàlisi de la sintaxis gramatical i de la frase, quin sentit té aquesta frase?
El lèxic.
Jo em refereixo, quina vella has de matar a la vora del foc al març?
I és que és una cosa que no entenc. Pot.
És que no entenc.
Totes.
Per què les has de matar a la vora del foc? Representa que al març encens la llar. Quina llar?
Jo crec que és perquè al març es mor molta gent.
Què dius ara? Al març es mor molta gent? Pel fred?
Sí.
Fa molt de fred al març.
Fa molt de fred.
Perquè ara amb el canvi climàtic s'acumula
ja
tot al març.
I ja no tens el Nadal, que el Nadal, si t'estàs morint, tu dius, va, el Nadal l'aguanto, no?
Ui, però és que això és mentida, eh? Bueno, no sé si mentida, però molts estudis, que no tinc ara aquí a mà, demostren que el Nadal és quan més suïcidis hi ha, perquè la gent se n'adona que o falta algú a la família, no sé què...
De gran.
De gran també et pots matar, eh?
T'està dient la vella, si... No, però que et mors de...
De vell.
D'edat, exacte.
I la jove? De jove.
De malaltia.
De jove, de malaltia. Perquè la jove, de jove... Tu de jove no t'hi mors.
No.
No de jove, vaja.
Si ho fas bé, no.
Sí, en principi tot hauria d'anar bé, a no ser que tinguis un problema de salut. Però tu, de jove? És que es va morir de jove.
No hauries.
No, en principi, si tot va bé, no hauria d'anar per aquí.
Mira.
Bueno, anem a fer una petita presentació del que passarà en el dia d'avui. Començarem a... Mira que l'altre dia li vaig dir a l'Aina Soler. Trobo que fer moltes onomatopeies.
És que jo et dono suport amb les meves expressions onomatopeístiques.
Saps que el Roger Font no sap dir supercalifragilisticoespialidoso?
Oh, és que costa, eh?
No, però jo pensava que això tothom ho sabia dir.
Jo quan vaig aprendre a dir-ho, ho vaig aprendre conscientment. Vaig dir, avui vaig aprendre.
Avui vaig aprendre això.
Jo tenia la paraula i l'anava repetint fins que la vaig aprendre.
Pues jo pensava que tothom havia passat per aquesta tarda.
Tu també ho vas fer així?
Jo també ho vaig fer així. A mi em preguntes com em sé les cançons de, no sé, de Climb, de la Miley Cyrus. Jo agafava l'ordinador i posava de Climb, lyrics. I llavors et sortien allà el vídeo al YouTube i tot de lírics, a més, malament, perquè t'ho posaven tard, moltes coses no eren les que semblaven, perquè, clar, en aquell moment la gent ho feia a mà.
Sí.
La gent espanyola agafava la seva oïda i traduïa unes cançons que no acabaven de ser com eren.
Jo no ho feia amb el videoclip, jo ho feia amb lletra impresa, o sigui, una web.
Ah, tu t'imprimies?
Una web, bueno, no m'ho imprimia, però saps, les webs, ara no em sortirà, però sempre hi havia una web que tenia
que
totes
tenia
les
lletres.
I jo anava allà.
I no, tu posaves en format vídeo, que llavors pares i ella et diu la lletra, no t'ho feies això, els lírics, videolírics,
sí,
eh?
Sí.
Era més
Mira,
fàcil,
no?
Bueno, si tornes a ser adolescent en algun moment...
Ja ho faré així.
Posa't un lírics, que sempre va bé. Clar, perquè així si ho pares ja saps... Clar, sí, més, sí. Molts cops et marca per quina paraula estem caminant.
I estàvem a davant de l'ordinador, amb la música posada i... Na, 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 així cantant.
Clar.
Això era la nostra adolescència.
I quan ja em portaves dos o tres de vídeos, que tu ja et senties més o menys cantant i més motivada, jo m'aixecava i anava al mirall a ballar davant.
Sí.
Per veure'm.
Sí, sí,
i pensava,
sí, sí.
El dia que sigui famosa, la gent em veurà així. Pensava, perfecte. És que just la imatge que m'imaginava era aquesta.
És això.
Llavors també em passava, saps? Ja començo a explicar-te, però saps què em passava molt? Amb l'Antonella de Petito Feo.
Què? Què passava?
Saps aquella cançó que té de Diosa única bonita?
Sí.
Aquella cançó que baixava de l'helicòpter, amb aquella brisa,
sí,
amb aquell cabell, bueno, que se volava el vient, tota la gent aplaudint i fent... Bueno, jo era l'Antonella.
Saps que aquesta noia, l'actriu, no l'Antonella...
L'actriu. La Brenda.
La Brenda Snicar.
Snicar, es diu, sí.
Ah, canta.
Sí, que canta. Ara és més hippie. Tu la segueixes, a la Brenda?
No, em surt a vegades.
Jo la segueixo, no sé si al TikTok o l'Instagram, i ara és hippie.
És hippie?
Fa un wens.
Ai, no ho hagués dit.
Sí, jo tampoc, perquè semblava que havia de ser pija. Però a vegades, com més ho fonamentes...
Però de cantant... No, és pija.
De cantant no sé
quan
com és.
Quan puja als escenaris, és pija.
Es transforma, clar.
És Antonella.
Però fa una vida hippie.
I la... que era Petito Feo, també ha tret ara fa poc una cançó, que em va sortir la... no para de sortir-me.
Sí,
I es veu que no va agradar gaire, i llavors em va sortir un vídeo d'ella dient que estava enfadada perquè...
Estava enfadada perquè no havia agradat la
no,
lletra.
No, perquè la criticaven, li deien coses...
Ai... per què no sabem com es diu la de Petito Feo, i en canvi la Brenda sí?
Laura...
Ah, Esquivel.
Esquivel.
Sí que tenim raó. Oh! Ostres, sí que ho fotem
tot,
bé, això.
Tot està dins. El que passa que...
Et falta, no, però sí que ho fem. Bueno,
tot ho tenim
com
integrat.
Et deia fa aproximadament 23 minuts, començarem el programa amb la secció de singulars. El Marc Paredes i l'Enric Vidal ens portaran un personatge destacat o una personatge destacada. Saps què em fa ràbia quan hi ha textos escrits?
Ja existeix això que has dit, una personatge... No.
Pintoresca.
És un personatge, sempre.
Doncs a mi el que molesta és que així de viva veu no sona tan malament, però quan tu escrius o has de llegir alguna cosa de persones, per exemple, els i les, no sé, tractorers.
I tractoreres.
Vale, no posen tractoreres. T'has fixat?
Ah, posen els i
posen
les.
Els i les i de cop, no sé, és que clar, si periodistes pot ser per un o per l'altre, però... O el...
No, ja sé que els i les nens i nenes.
No, en aquest cas és molt exagerat, poder tenir dones. Però en un altre, no sé, els i les camitges també. No, no hi ha una diferenciació de gènere, no entenc ara.
Jardiners.
Els i les jardiners. Què vol dir els i les jardiners?
Saps què passa? És que a mi a vegades estic escrivint i si poso els barra les, tagatà, penso, ai, ara una altra barra seguida.
Has de posar jardiners barra jardineres.
Exacte. Doncs
pues no, saps què pots fer? Els jardiners i les jardineres. És que sempre ho penso.
És més llarg.
No és més llarg començar a posar barres com si fos una equació. Els entre les, dividir per clar, no té cap sentit. A més, fa de mal llegir. Si tu has de llegir en veu alta...
Veus allà una de cim.
Clar.
Els les jardiners res.
Els les, clar, no. L'altre dia vaig anar a Vilanova a una presentació d'un llibre de llenguatge...
Inclusiu?
Inclusiu. I saps que de vegades fem mofa de totes, tots, totis?
Totis, totis. Pues
saps què em van explicar? Bueno, a mi no, tothom. Que totis no s'utilitza per fer un tercer gènere. És per substituir els dos anteriors. De manera que no té sentit que diguis tots, totes i totis, perquè diries tots i totes o totis. M'entens? És la manera d'escapar-se d'aquest gènere.
Però llavors la gent que no s'identifica amb cap gènere no l'estàs mencionant aquí.
Amb totis, sí.
Clar, però si dius tots i totes...
No, tots i totes no, estàs sent
no és,
inclusiu.
No és inclusiu,
no
tots
és inclusiu.
I totes.
Perquè podries dir, no, però les totes és per persones. Llavors sí, però si dius tots, si dius tots
quina,
no.
Quina feinada.
Bueno, escolta'm, una mica ràpidament,
sí,
seguirem després amb la secció de la carta, amb la Bel Cruces, rebrem recomanacions de pel·lícules, sèries i cançons. Rebrem després el Miquel Cuenca, la seva secció fins que arribi el Cuenca per parlar d'història general, posar-nos al dia, i abans de marxar recuperarem una entrevista que vam fer amb Entrem, una petita tertúlia amb la que ens acomiadarem en el dia d'avui. Per tant, dit això, comencem amb la capçalera. Comencem, arrenquem aquest dissabte, com sempre, amb el Marc Paredes i l'Enric Vidal, que com cada setmana ens porten una persona nova nova per nosaltres, potser, o no, perquè de vegades venen aquí coneguts, saludats...
O àmpliament coneguts,
o estimats.
Exacte.
Jo tenia un profe, la única, deia que hi havia dos tipus de persones que coneixies, els saludats i els coneguts.
Ah, és veritat.
I que no és el mateix, el
amics,
saludat, els
coneguts saludes, i saludats.
Sí. El saludat simplement és d'hola i adéu, i conegut t'hi pares a xerrar si te'l trobes a una fira de vins. Mm. Bueno, amb qui ens pararem avui a xerrar són amb aquestes persones que tenim aquí. Així que, Marc, Enric, què tal? Expliqueu-nos a veure què tenim aquí avui.
Hola, hola.
Què
bon
tal,
dia.
Noies, com estem?
Doncs avui tenim un nou singular, 71 ja, 71, vull dir que déu-n'hi-do, ja hem superat aquesta xifra del 70. Enric, explica'ns una mica avui quin tema comentarem.
A veure, avui parlarem una mica de la Festa Major de Vilafranca, que feia algunes setmanetes que no la tocàvem en profunditat, i és que el singular d'aquesta setmana va fer el pregó de la Festa Major de l'any 1978.
Sí, sí, aquí tirem enrere, eh?
Exacte, tirem enrere, però és que, a més, el personatge que portem aquesta setmana és la persona que jo crec que ha escrit més sobre Sant Fèlix i la que té més coneixement i la que ha investigat més sobre aquesta figura tan important.
Això, sens dubte. Per una altra banda, tenim doncs, que aquesta persona també és periodista i és que ha col·laborat amb mitjans de comunicació de renom, com pot ser Televisió Espanyola, El Periódico de Catalunya o també TV3. Per tant, és una persona bastant polifacètica i, si us sembla, doncs, que soni la música i li donem pas.
Doncs el singular número 71 del Penedès cap de setmana és l'Antoni Ribas, o com li diuen, el Toyo Ribas. Què tal, Toyo? Com estem? Bon dia.
Bon dia, moltes. Molt bé.
Fa unes setmanes vam portar el seu germà i avui tenim el Toyo, que també ens fa molta il·lusió que sigui aquí avui amb nosaltres. Toyo, dèiem que ets periodista, has col·laborat amb molts mitjans de comunicació, toquem primer aquest tema. Explica'ns una mica, no?, d'on et sorgeix aquesta passió per als mitjans.
Oh, sorgeix de ben jove. D'escriure en un butlletí que fèiem aquí els aspirants d'Acció Catòlica, amb la seu allà al carrer dels Ferrers, que es deia Punt. I allà, junt amb uns altres, doncs, vam fer periodisme. La Punt ja venia d'altres generacions, sí. Però van començar allà. I després vaig passar al setmanari d'aquí de Vilafranca, que es deia Acción. Primer es deia Acción Catòlica, jo vaig començar a col·laborar quan ja es va dir Acción. I després vam fer el tothom. L'Acció va morir i després vam fer el tothom, l'any 69.
Uh-huh. Llavors, aquí teníem apuntat un bon llistat de mitjans, des del Correu Català, Televisió Espanyola, El Periódico, com a molt destacat, Catalunya Ràdio, TV3, aquí el Penedès La Fura, el 3 de 8, és a dir, has
bé,
col·laborat
bé,
amb molts mitjans,
bé.
Vull dir, molt bé.
Internet funciona.
I com va anar aquesta progressió? Vas anar entrant en diversos mitjans a poc a poc? No, com va anar això?
Com tots els estudiants de periodisme, buscar feina quan estàs acabant la carrera. Uh-huh. I vaig estar de sort que vaig trobar que vam poder entrar al Correu Català. Primer cobrant les col·laboracions que es feia i treballant allà, i després vam tenir l'oportunitat de que ens posessin en plantilla, així que vam aprovar la revàlida, perquè amb els periodistes d'aquella època, on que estudiava a l'Escola de l'Església de Barcelona, ens feien fer un doble examen final. Primer a l'Escola de l'Església, després teníem que anar a fer una revàlida a l'Escola Oficial a Madrid, amb un tribunal mix. Uh-huh. Passaves una setmana a Madrid fent els exàmens. Vaig estar a treballar al Correu. En el Correu em vaig encuidar, al cap de treballar-hi un parell d'anys, em van encarregar les pàgines en català que sortien un cop a la setmana, que es deia el Correu del Dijous. I d'aquí vaig tenir la sort que quan es va muntar la redacció de l'Avui, que es comença a muntar el gener del 76, vull dir que el Franco encara no acabava d'estar fred del tot, però ja estàvem al postfranquisme, es munta la redacció de l'Avui. I em van proposar si volia anar a treballar, i vaig anar a treballar a l'Avui. Vam ser de la generació pionera, la primera redacció, que ens va fer molta il·lusió de poder fer el primer diari en català, després de 37 anys. La primera editorial es va titular això, 37 anys després. I avui vaig estar-hi forces anys, fins l'any 81, fins a l'any 83. I llavors em van fitxar, per dir-ho així, al periòdico. Vosaltres, si sou estudiants de periodisme, ja sabreu que el que costa és entrar, has de trobar una escletxa, una manera de fer, perquè no s'ha escrit mai de com s'entra a treballar els diaris. Mm. I... És a dir, d'una manera, fent una instància i convocatòries de places de treball, ben poques vegades passa, eh? Vull dir, tot és el boca-orella, la sort, l'oportunitat, el que un amic et digui que faci. El periòdico ja està treballant 25-26 anys.
Déu-n'hi-do, eh?
I ha pogut fer rebutjant ofertes, vull dir, per dir-ho així, i a fer col·laboracions en paral·lel. Va ser molt interessant també que l'any 77 vam engegar el que era el telediari en català al migdia a Televisió Espanyola, que en deia Miramar, que ho van fer de pressa i corrents després de les primeres eleccions democràtiques. O sigui, les eleccions són el 15 de juny i l'1 d'octubre ja començàvem amb el programa Miramar. Allà vam viure tot el retorn del Tarradellas. Després, amb aquesta redacció de Miramar ens vam, diguem-ne,
dividit, no?
Obrir, no, ens vam obrir en altres espais, o vam deixar la redacció i em van, vaig tenir la sort que em donguessin un programa que es deia Opinió, que durant un parell d'anys era un programa setmanal d'una persona i tres o quatre periodistes i parlàvem de temes d'actualitat. Vull dir que amb això vam estar de sort i allà, doncs, bueno, vaig portar la Vall de Montserrat, entre d'altres, on Cassià Maria Just, el cardenal Jovany, però també van passar tots els polítics, el Pujol, l'oposició, etcètera. Vull dir que... Bé, aquest és el curriu. I a Vilafranca vaig... El gran esforç va ser l'acció on vaig aprendre com es feia això del periodisme i després muntar el Tothom l'any 69, que vam tenir que suar. Tenir que suar perquè, diguem-ne, tot els que manaven a Vilafranca estaven en contra del Tothom. No els hi agradava que sortís un diari amb l'empara de l'Església que pogués remoure i fer créixer una opinió crítica de l'actualitat. I amb això vam tirar endavant.
A mi em fa la sensació que Vilafranca i el Penedès, no?, ha estat com una terra de molt periodisme, i és que hi ha hagut molts setmanaris, ara alguns que no hi són, d'altres que s'han mantingut, no? Quina sensació tens tu sobre aquest aspecte? Perquè em sembla que comparant-ho amb altres llocs podem estar orgullosos, del periodisme local.
Sí, aquí és una terra on el periodisme ha existit. Vull dir, si es mira tot el recull meritori que va fer el Pere Regull de tota la hemeroteca de Vilafranca... Surten diaris, surt premsa humorística, surt premsa política, surt premsa de partit, surt premsa de pensament. Sí, és interessant. I ara mirant, doncs, hi ha diaris que uns et cauen dels dits perquè són fluixets i els altres aporten molt poca cosa. És meritori, per exemple, el Pensament Conservador del Labriego, que és un diari que va durar 25 o 26 anys, que era quinzenal, però que volia, parlava de moltes coses de la pagesia, i això és interessant per la història agrària, però també de moltes coses de la vila. Però després surt premsa d'esquerra i les polèmiques que hi ha entre uns i els altres és curiós. És curiós i interessant. Sí.
També hem recollit que va ser secretari de la demarcació de Barcelona del Col·legi de Periodistes.
De tot el Col·legi de Periodistes.
De tot el Col·legi de Periodistes, imagina't.
Érem de la demarcació de Barcelona, però la Junta era de tot el Col·legi de Periodistes, sí.
Tenia també una tasca molt important la que desenvolupa el col·legi, també com a suport de mitjans, a l'hora de molts aspectes, no?
Bueno, el col·legi primer fa una gran tasca meritària, que és mantenir en una organització, diguem-ne, única, els professionals de la premsa o dels mitjans de comunicació. Remarco allò de professionals perquè hi ha el tercer sector, hi ha tota la gent que fa periodisme d'una manera voluntària, etcètera, etcètera, però hi ha el periodisme professional i el col·legi recull bàsicament el professional. També hi ha tota la gent que ho fa amateur. El col·legi es va crear poguent unir les quatre associacions de la premsa que hi havia a Catalunya, que havien caigut perquè havien perdut empenta i sobretot les havia matat al sortir els diaris el dilluns, i es vivia un moment de desànim i van aconseguir amb el col·legi que aquest fos l'òrgan on ens trobéssim tots els professionals per parlar dels problemes que ens atanyen a la professió. És a dir, en primer lloc, sobretot la llibertat d'expressió, vam treballar-hi molt perquè ja s'havia treballat des de l'associació de la premsa, la clàusula de consciència, que es té poc en compte i costa molt d'aplicar, i després doncs vam estimular el codi deontològic i la comissió de seguiment de l'aplicació del codi deontològic, no? Amb uns dos congressos que es van fer. Això és interessant. El codi deontològic jo crec que és important, es coneix poc, s'hauria de divulgar més i els professionals hauríem de seguir més.
I tant, sens dubte. El Toyo és una persona molt curiosa, com a bon periodista, és que els periodistes ja ho tenim, això, que sovint som curiosos, però sobretot en matèria local, de Vilafranca, perquè, com bé deia l'Enric, doncs és un estudiós sobre la cultura popular vilafranquina i també de més enllà, però sobretot de la imatge de Sant Fèlix, és que es podria considerar que el Toyo doncs és la persona que més ha escrit sobre aquesta figura de Sant Fèlix, malgrat les poques coses que se'n saben d'aquest sant, la realitat sigui dita. Com ho veus, això?
Home, no em posis més mèrits dels que pugui tenir, que no sé si sóc el que he escrit més o no, però vull dir, això no... és anecdòtic. Sobre Sant Fèlix, no, vaig tenir la casualitat de que... és una figura, un fet històric que sempre m'havia preocupat, però que vaig poder enllaçar quan estava treballant en la transcripció del llibre de comptes de la Festa Major. Vaig saber, llavors, que un antic vicari de Vilafranca, mossèn Josep Maria Juncà, havia recollit moltes coses també preocupat per Sant Fèlix. I el vaig anar a veure, ja ens coneixíem de canalla, jo havia fet d'escolar d'ell unes tandes de colònies, etc. I vam estar parlant, etc. I vam fer un pacte, dient, quan ens jubilem tots dos, ens hi posem. I dit i fet, eh? Vull dir, quan jo ja estava en vigílies de jubilar-me i ell ja estava jubilat, ens hi vam posar. Ell, durant molts anys, va fer un treball de formigueta importantíssim, que és anar a buscar tots els documents inicials, va començar a estirar el fil, va parlar, es va assessorar amb mossèn Bonet Baltà i amb altres historiadors, i vam trobar tota una sèrie de documents molt importants, com són l'obtenció i la donació de la relíquia al poble de Vilafranca. I això està molt ben donat, perquè el que el dona un capellà filipista, és a dir, filipista de la guerra del 1714, o sigui, està al bàndol guanyador, ell dona la relíquia, ho fa molt bé perquè ell era advocat i jurista, fa documents notarials i fa papers. I doncs, el paper que li donen de Roma, dona la relíquia a la parròquia de Vilafranca, a la comunitat de capellans de Vilafranca i els jurats, és a dir, l'Ajuntament. I aquestes, i aquí hi ha quatre, i ell. I fan quatre claus de l'urna de les relíquies, amb un compromís de que no es pot obrir ni treballar aquesta urna i aquesta relíquia sense el consens dels quatre patrons, que es diuen. I aquest és el pacte de les claus, és a dir, la relíquia no és només de la parròquia, la relíquia no és de l'Ajuntament, la relíquia no és del donador, és de tots. I jo crec que aquesta empenta al consens s'ha de mantenir. Vull dir, el pacte de les claus s'ha de mantenir. Vull dir que quan es vol parlar del fenomen Sant Fèlix a Vilafranca, doncs n'hem de parlar entre tots.
I això de les claus es manté, en certa manera? Okay. Això de les claus es manté?
No, els claus s'han perdut.
L'urna és diferent. No? Ja
l'urna s'han canviat. La responsabilitat ha recaigut totalment amb la parròquia. Ho ha portat molt bé. I només es conserva un detall, que és una reminiscència d'això, que és que el dia de Sant Fèlix al vespre, quan van a tancar les relíquies, l'Ajuntament assisteix a l'acte. O sigui, l'alcalde aquell dia baixa a la cripta juntament amb el rector i tanquen, diguem-ne, junts les relíquies. És un ritual residual que es manté.
El Toyo, com dèiem, ha escrit dos grans llibres sobre Sant Fèlix. Primerament, el Sant Fèlix, el Roma fet vilafranquí, que és aquesta bíblia de Sant Fèlix amb tota la informació gairebé que es troba sobre aquesta arribada de les relíquies. I l'altre és aquest que comentaves al principi, que és el Passant Comptes amb Sant Fèlix Màrtir, que és el recull del llibre de l'administració Els Comptes de la Festa Major del 1778 fins al 1876. És a dir, és un període molt ampli per tenir comptes.
100 anys.
Per tant, són molts anys, això, de tenir comptes de cada any, o de gairebé cada any.
Bé, no, el 1776 hi ha un fet important. Per tant, o sigui, la relíquia Sant Fèlix és el 1699, la donació, arriba a Vilafranca el 1700, i llavors hi ha el fet de la guerra. Però hi ha documents a partir del 1722 que ja es fan grans festes. Les d'abans segur que hi eren, hem d'acabar de trobar documents que no han sortit, es fan grans festes. I el 1776, és a dir, passen 50 anys, es demana tota la vila en una reunió que hi ha solemne de capellans i les forces vives de l'Església, una reunió, es fan actes notarials, demanen al bisbat i a Roma que Sant Fèlix sigui nomenat segon patró. Es va cursar aquesta instància. No hem trobat cap carta ni cap text de resposta, però Sant Fèlix, ja abans li deien que era patró o segon patró, ha continuat sent segon patró. O primer, vull dir, la prelació, sí, és el de menys. No? I aquest és el fet, no? I llavors, a partir del 1676, ja hi havia administradors des del 1700, ja es nomenen administradors. Els administradors, hi ha un pas d'assumir, diguem-ne, més responsabilitat, i els comptes de cada any els anoten en un llibre, ho feien a les cofradies, i llavors, 1772, són fulano, són administradors. Hem recollit tants diners, ens els hem gastat amb tot això. I van anotant any darrere d'any. Mica en mica van explicant més coses. Qui ha fet el sermó, si han passat fets de la... Van anotant més coses. I els contes, hi ha anys que són molt extensos i altres anys són més petits. Bé, amb tot això pots veure i intuir algunes coses com es feien les festes majors d'aquella època. I vas veient el creixent que té fins al 1876, en què es fan les festes del centenari. Del centenari del nomenament del patró. Però...
Això quin any es diu?
El 1876.
Clar, o sigui, quan es... Diguem que Sant Fèlix és nomenat patró oficialment de Vilafranca, es deixa de celebrar la festa major en honor a Santa Maria?
No, això, tot això, és una zona encara fosca. Hi havia una festa del 15 d'agost, que era la patrona de la parròquia, i una festa del poble. Però, amb l'arribada de Sant Fèlix, tota aquesta eufòria sembla que passi, i pots deduir que passa, a final d'agost, el 30 d'agost. Mossèn Aragonès, que havia sigut rector de Torrelavit, diu que la data del 30 d'agost es va propiciar. O sigui, hi ha un paper, hi ha un permís del bisbat, que diu que es pot donar culte al Sant Fèlix màrtir arribat a Vilafranca el 30 d'agost. I doncs, aquí això s'engresca. Això s'engresca. De les festes del 15 d'agost de la Mare de Déu, jo no he trobat documentació detallada ni crec que hi hagués tanta eufòria. El cert és que l'encert Sant Fèlix va ser el personatge, el patró unitari per sobre de tots els gremis, perquè la Mare de Déu també era dels teixidors, i després hi havia Sant Cristòfol d'uns i Sant Eloi dels altres. Els gegants eren dels fusters de Sant Josep i el drac era dels sabaters. Sant Fèlix ho fa que sigui el patró de tots, diguem-ne. És l'unitari, l'eix que fa que galvanitzi tot aquest folklore.
Parlant de Sant Fèlix, gairebé ens marxa el temps de l'entrevista, Toyo, però abans d'acabar volem comentar que vas fer el pregó de la Festa Major del 1978.
Sí.
Explica'ns com va ser aquesta experiència, perquè tothom té alguna anècdota curiosa d'aquest esdeveniment.
Doncs, bé, ho vaig acceptar perquè ja es vivia en democràcia, estàvem... Encara no s'havien fet les primeres eleccions democràtiques, però ja teníem diputats al Parlament i ja hi havia Constitució, quasi bé hi havia Constitució, el 78.
Per tant, el vas fer en català o castellà?
En català. Però ja es feien en català. O sigui, en castellà s'hi va fer el primer, el segon, i possiblement un entremig, però vull dir, de seguida es va aconseguir que es fessin en català. O es van fer en català i no va haver-hi cap problema, vaig en català. L'anècdota, no sé si hi ha cap anècdota. Jo sé que allà vaig demanar que la Festa Major tenia uns reptes, perquè s'enfocava a una època nova. Un dels reptes era el feminisme, no? I vaig dir que ja era hora que hi haguessin administradores. I l'any següent n'hi van haver-n'hi.
Molt bé.
Una cosa a comprar-te. Doncs escolta, Antoni o Toyo, no sé, aquest sobrenom ve del nom mateix, no? Tothom et diu Toyo o et diu més Antoni?
Va com va.
Doncs molt bé, amb el Toyo tanquem aquesta entrevista. Singulars número 71, el Penedès cap de setmana. Havíem parlat de Sant Fèlix, un tema que potser encara no havíem potser aprofunditzat molt, i amb l'Antoni doncs, sempre és un bon motiu per parlar-ne. Gràcies, Toyo, per venir aquí al Penedès cap de setmana.
Gràcies a vosaltres.
I nosaltres tornem la setmana vinent amb més singulars.
Molt bé, bon cap de setmana. Adéu-siau.
Molt bé, gràcies, nois. Fins la setmana que ve. Adéu-siau, que vagi bé.
Penedès cap de setmana, amb Judit Jansà i Aina Soler.
Anem a rebre recomanacions cinematogràfiques, musicals i teatrals. No en fem, oi?
Ai. Ui, però en podem fer,
eh? Podríem afegir-ne de tant en tant.
De fet, anem a recomanar una obra de teatre. Dues.
Dues. Goites. Presentem primer a l'Abel Cruces, a la seva secció a la carta, que, com dèiem, a partir d'avui ens farà recomanacions també de teatre. Què tal, Abel? Bon dia.
Bon dia. Bon dia. M'has donat una idea excel·lent.
És que ho he pensat ara, que
no. Des d'aquí defensem la cultura,
sí.
Bla, bla, bla,
bla. Ara comencem avui, des d'ara mateix.
Abans no, abans no ens
interessava. Tu no te'n recordes que abans fèiem l'agenda? Hòstia, l'agenda d'espectacles.
Passa que... Hi ha límits, també. Una cosa és explicar quatre coses, l'altra és... Saps què et vull dir?
Quan,
també ens
quan
passem.
Es van començar a acumular 8 espectacles...
No podia ser, allò. No podia ser. A més, havies d'anar cada setmana a dalt al campanar. Sí, les visites que feien allà a Santa Maria, no es poden fer tantes coses. A veure, tu ens ho poses més fàcil, oi?
Ai, jo sempre el que pugui fer per vosaltres...
Toma, toma!
Allà estarem. Aviam, com, amb què comencem? Clar, és que tu...
Eres bruixola.
S'han callat.
Anem a començar per les obres de teatre.
Vale.
Vale, perquè jo vull anar a veure una que s'acaba el 4 de maig, és a dir, queda poc, i es diu Jauria, no sé si us sona.
Mira, jo sí. L'he vist a tot arreu. O sigui, no l'he vist jo, però anunciada,
recomanada... Després us diré una cosa fora de micros.
Vale, ui... Confidències.
No ens ho pots dir a...
És que no és oficial.
De viva veu.
No.
No
oficial,
serà per les coses oficials
no,
que diem
dir,
aquí.
No està 100% contrastat, llavors no me la vull jugar a dir-ho públicament.
Vols dir que una amiga t'ha dit alguna cosa...
Clar. Sí. I després dies que... amiga soy jo.
No, perquè no. Afecta gent de Vilafranca.
Oh! Ui.
Bueno, doncs ja ens ho diràs fora.
Després
de
us ho dic.
Anem
pensem
a parlar de Jauria de mentres.
Doncs Jauria, aviam, és una obra teatral protagonitzada per... una noia que crec que està fent com moltes coses. De fet, d'aquí un any estrena una pel·li a Filmex.
Apa!
Sí, que es diu La Fúria, que ja parlarem d'aquesta pel·lícula quan s'estreni, que està molt bé. I va sobre el tema de la manada, el Sant Fermín, aquella cosa que va passar per desgràcia el 2017, si no m'equivoco. Han
sí,
passat
sí, és que fa
molts anys.
Eh?
I és una obra de teatre que estava a Madrid fa anys, la van deixar de fer... la van tornar a fer i ara ha arribat a Barcelona. I s'acaba el 4 de maig. I jo la vull veure, però és que queden, rotllo, cada sessió que entres queden com 8 butaques sueltes, en plan, ai. No hi ha dos juntes. O sigui, sí que hi ha dos juntes, però rotllo, pf, allà a dalt.
T'has de fer l'interessant i anar-hi sol.
Sí, bueno, aquesta amics meus gent... han anat sols, eh?
Dic, I és jo que hi ha molta gent que ho fa.
Sí.
I jo si veus que és a Barcelona, buah.
I al cine.
Ui, el meu nòvio també ho fa, i a més va a concerts. Sol.
És veritat.
Els concerts sí que em costaria
més,
eh?
Tu creus que... Llavors després allà sempre t'acabes trobant algun, i que sigui a Barcelona, yeah. Perquè de Vilafranquins n'hi ha per tot arreu. M'he comprat unes entrades per anar a un concert. Una o unes? Una? Ah, bueno. Doncs a disfrutar.
Doncs que vagi bé la
si
vida.
Si al final és que t'agradi la música. Bueno.
Doncs això, Jauria, fins al 4 o 5 de maig. Rotllo, el primer fin de maig. Ja. Yeah. Si el volem anar a veure, ens hem d'espavilar. I l'altre és Prima Facie, no sé com es diu, és llatí, que és una obra de la Vicky Luengo, que és com sí, però és una obra com un monòleg superarriscat, molt íntim, que fa moltes reflexions, no et sabré dir res més, perquè és que m'ha vingut ara al cap de s'ha d'anar a veure, perquè es veu que va tingut molt d'èxit i ara ha arribat aquí a Barcelona i ho podríem veure, que aquesta sí que està fins juny. Ja la recomanarem quan la vegi, que a mi m'agrada molt el teatre, que encara que no ho sembli, he anat ja... aquest any un parell o tres de cops, que no són moltes, però algú és.
Clar.
I està molt bé.
Has dit, va molt.
Sí, vaig bastant al teatre.
És que és guai, a mi m'encanta.
Bueno,
aviam una cosa, hem anat al Jepping.
Ah, dos he anat, doncs.
Clar, això és una obra de teatre.
Això és una obra de teatre.
Musical.
Jepping és un tema...
No, jo pensava que ja estava tancat des de fa una setmana, però veig que sempre es pot reobrir.
És que el Quim va fer una promoció molt extensiva. A quatre programes.
Si
aquest programa té 8 seccions, a 12 hi va parlar.
11 de cada 10.
Sempre trobava la manera, eh?
Sí. Com estàs? Bé, doncs el Jepping.
Us he dit que heu d'anar al Jepping?
No, i no parava de sortir per totes les xarxes. Bueno, no sé si vosaltres, però és que més gent que deia queden les últimes entrades des del primer dia. Estaven, només queden X entrades, però bueno, és igual. Tornem al tema de recomanacions. Després tanquem parèntesi de teatres. Pelis. Sobretot pel·lis i una sèrie recomanarem. I una cançoneta molt xula d'Oques Grasses.
Has d'apuntar la llista.
És que li
anava
a fer una pregunta a l'Abel de si havia vist la pel·lícula nova que ha fet l'Aitana.
Ah, jo sí.
No l'he vist.
Jo no l'he vist, però m'han dit que està
dolenta. Ah, no, espera, no l'he vist.
No l'has vist.
Sobre...
No l'he
vist encara. No, paré contra paré.
Això.
Jo és que ja l'he vist. O sigui, veient el tràiler dic...
Ai, ai, ai. Es veu que ho ha fet tan malament aquesta vegada. Jo no l'he vist, personalment.
Però és que ella no actua. Ella és una persona brillant.
No tan malament, eh?
No, no, jo no ho sé. Jo he llegit i la gent deia que fluixet.
És que, saps què passa? Que sí que l'he vist.
Ah.
Però demà no l'hauré vist.
Ah, hi han coses.
Ah. Bueno, un salt de ràcord, vols dir. Ja passa amb aquest programa, això, no et preocupis. Doncs si l'has vist, ja ens ho explicaràs en
ja
un altre
explicaràs. Moment. Ara no cal que ens expliquis, no ens esplaiarem. No l'hem vist, però qui la vulgui veure, una pel·li de dos veïns, una toca el piano, es molesta, l'altre veí es necessita tota la concentració, s'enamoren, acaben feliços, és que ja sé com és.
Sí, sí,
en plan,
total.
Basic.
Està bé, pel·li
horrible.
Fàcil. Bé.
Sí, a qui li agradi això, jo sóc de pel·li pedanta, doncs a qui li agradi, doncs endavant.
Què vol dir pel·li pedanta?
Pedanta, que és una pedantada, una... No, aquesta jerga no la domineu?
Aquesta què? Qui parla anglès?
Jerga, sí. Pedantada jerga. No, però jerga, sí.
Què és jerga?
Nosaltres,
argot.
Ai.
Nosaltres, per exemple...
Argot, sí, no?
Diem.
Nosaltres qui vol dir? Tu? A casa
bueno,
teva, la vostra família. A la feina.
Quina pel·li més pedanta, més disfrutona, ah. Més... Sé que és dolenta, però allà estarem, saps? Recolzant les coses. Unes xiques males és una pel·li pedanta.
Vale.
Una cosa que dius que dolenta, però com la disfruto, eh? Pues això és una pedantada. Pues deu ser el mateix. Que és molt diferent d'una pel·li dolenta. Que la pel·li dolenta és que és dolenta i no la disfrutes. Si la disfrutes, és pedantada.
Vale.
Així que a partir d'ara ja ho podeu utilitzar.
I les pel·lis que no t'estan agradant, però passaria ràpid per almenys saber el final?
Home, això...
Això
que...
no. Això és que és dolenta.
Això és que és dolenta.
Perquè llavors, jo m'han passat moltes vegades, l'altre dia per TV3 feien un reportatge del Barça...
Bueno, ah,
que vaig haver-me de mirar perquè, mira, no sé, perquè a casa meva no són futboleros, però m'ho vaig mirar i jo volia que passés ràpid per endevinar, o sigui, per assegurar-me de que jo endevinava el final. Llarguíssim,
ah, però
llarguíssim.
Tens aquella intriga.
Sí, però no perquè era avorrit i lent, però pensava, vull saber el final i m'ho vaig haver de menjar tot per saber el final i, evidentment, la vaig encertar.
A mi em passa que si la començo l'he d'acabar per molt dolenta que sigui.
Ah, no, a mi això no em passa.
Però m'ho convalido adormint-me. O sigui, si m'adormo,
ah.
Ja serveix.
La pel·li de fons,
sí.
I si tu dorms ja et pots dir que l'has vist.
Jo la conto com a vista. O sigui, el que
et lleves i
el, que el meu
vista.
Cap necessita. Clar. És que la pel·li hagi passat.
I
saps?
No ho pots
que
fer tu manualment amb el cursor.
No,
no.
Ha de passar.
I t'aixeques i comences a fer altres coses o t'estàs allà?
Mirant el mòbil.
Vale.
Però igual que amb els llibres,
correcte.
Però clar, amb els llibres me l'he de llegir. Però no puc deixar-lo...
Sí, oh, seria divertit, penso, que llegissis si... llibres adormida.
Ja me l'he llegit.
I va passant les pàgines soles.
I es va posant i s'ho va passant. També seria curiós
però
a veure.
Però penso, i si de cop millora? O no sé, i si ja. Hi ha alguna important que no estic... Jo l'he d'acabar. Sóc una virga obsessiva.
Pues explicaria coses, però bueno, no passa res. Vull dir, jo també sóc d'acabar les coses.
No passa res, aquella pel·li.
No passa res, bueno, pues no passa res. Pues si no passa res, pues qui la vulgui veure, que la vegi.
Exacte.
I qui no... Pues ja està.
Hi ha una cosa que fa una mica de cringe, que
okay.
És que l'Aitana, a la peli és exnòvia del
ai, sí.
Miguel Ángel Muñoz, que és un senyor de 47 anys, pràcticament. M'he inventat l'edat, eh?
Sí, però no en tenia cap dubte.
És un senyor. I tu veus a l'Aitana tan nena, que
és
encara que, té 20
i
com nosaltres, l'Aitana,
que
és una mica
anys,
més petita.
Més és petita. Del 99.
Vale, doncs la veus tan nena, i veus aquell senyor gran, i dius... No,
ja,
això passa a la
que...
peli.
Mm.
Suposo que hi volien posar alguna persona coneguda, però no sé.
Pot ser.
Si n'hi ha de més joves.
Sí, podrien haver fet una mica més de maig.
Feia molt de cringe.
De fet, aquesta història, sabeu lo de l'Anna Guerra?
Sí.
No.
Saps qui és l'Anna Guerra?
Sí.
Doncs ella tocava el piano.
Ah, sí.
I molestava un veí. I diuen les males llengües de que aquest guió és la història de l'Anna Guerra amb el veí. Llavors, tu pots
sí,
creure o no. Perquè just van començar a gravar un dia abans de que es fes la notícia de que l'Anna Guerra estava molestant un veí. Llavors, prèviament, mesos abans, han hagut de fer el guió, tal. Llavors sí que és possible que hagi pogut ser una casualitat, però hi ha masses coses en comú. Mm. Moltes. El veí tenia un gat, a la pel·li el veí té un gat. saps? Hi ha com moltes coses que dius, aquí ho he leia, que algú ha filtrat això, un ha fet el guió i han fet la d'això. I l'Aitana és el més graciós del món, que la seva companya d'Operació un Triunfo estigui fent d'Anna Guerra. És que em sembla divertidíssim. Potser sí que és una pel·li pedanta.
Potser sí que la miraré, doncs, ja.
Sí, s'ha de mirar, s'ha de mirar. Bé.
Bueno, jo només he entrat al film Affinity i sé que té 4 com a algo.
Ah, bueno.
No passa res. Sobre 10, clar.
Ah, sobre 10.
Sí, sí.
Ah.
Home, no serà sobre...
Ah, dic, no ho sé, dic, poder estar bona pels fans.
A Film Affinity puntua en baix.
Són de puntuacions baixes.
Un 4 de Film Affinity és un 7.
És un 6. Ah, un 7? Oh, peliculón, doncs, l'Aitana, eh? Joder!
Bueno, anem a recomanar coses que sí que tinc ganes de recomanar, no com aquestes pedantades.
Sí.
Bueno, anem a començar per una pel·li pedanta.
Ai, mira, sortim del bucle.
Que ahir, que encara no he pogut veure, es va estrenar Abigail, una pel·lícula que és de terror...
Ai, doncs no l'apunto.
No, però terror...
Posa-la, posa-la.
...divertida. És a dir, hi ha uns segrestadors...
Scary movie.
No, però podria ser. Hi ha uns segrestadors joves que formen part d'una banda criminal d'aquestes que segresten una nena.
Si t'han de segrestar, que siguin joves.
I apuestos.
Home, pues, bueno, típics actors de Hollywood, guapíssims.
Què dius? És que el segrestador vell també és estrany, perquè li fas una patada i el tombes. Ha de ser jove, el segrestador, si no, no sap segrestar.
El segrestador sempre és sexy, a les pel·lícules. I crec que la vida real...
Poder no va al perfil, oi? Poder, no. Poder el perfil no. Del segrestador no va per aquí.
Jo, si em segresta una pel·li, em deixo.
Exacte.
No dic això, no volem entrar en temes turbis.
No, no, no.
Abigail, una nena, que crec que de 12 anys, que fa ballet, és molt normal, tic-tic-tic-tic, pum, la segresten i la posen a una casa, una mansió abandonada, que ja ho tenien planejat els segrestadors, de deixar-la allà, truquen a son pare i li diuen, pues, volem 50 milions de dòlars i et tornem la nena. I, no, clar, no l'he vist, eh? Això estic dient al tràiler. Aquí es queda el tema. I la nena, que m'he apuntat la frase, és que és divertidíssima, diu, siento mucho lo que te va a pasar. Això ho diu la nena. Perquè la nena resulta ser un vampir.
Ai, ja he vist el tràiler.
És molt divertida. I a partir d'aquí, els segrestadors comencen a desaparèixer un per un. I, clar, la trama és, tu pots escapar. O sigui, tu pots córrer, però no podràs escapar d'aquesta bona dona, o sigui, d'aquesta nena. Vull dir, que és impossible. Es queden tancats en aquesta mansió i un per un van morint.
Brutal. Segrestar una nena i que et surti maleïda.
M'ha sortit vampir. Joan, no t'ho creuràs. Recordes que et vaig dir que segrestaria?
I les frases, crec que és Warner o Universal, han jugat divertidíssimament amb aquesta pel·li de a Abigail le gusta jugar con sus presas, puedes huir pero no puedes esconderte, disfrutará jugando con su comida...
Com és allò?
És que és divertidíssima.
Allò que ens vas fer un dia de les
frases... Els taglines.
El tagline d'aquesta...
No hi ha tagline d'aquesta pel·li, és Abigail. Llavors, s'ha de veure perquè és molt divertida. O sigui, jo la veig... No és de terror, segurament hi hagi un susto de que apareix la nena de cop, però és d'aquestes de pedantes, de hòstia, que divertit. I als cinemes Filmex la tenim en 4DX, perquè les butaques es moguin, que segueixen els vampirs.
Anem?
Que tinc ulletes. A veure una pel·li de por?
No, però
és
molt divertida, eh?
Sort que no hi ve gaire bé.
O sigui, hi ha el pòster, és ella vestida amb un ballet així, amb un fons negre, i Abigail en vermell.
Abigail en vermell. Fixa't com són les coses, eh?
La I, Abigail, i l'altra I...
Ja s'ho havia d'olorar el segrestador veient això. Ja devia pensar alguna
cosa. Bueno, després us explico una cosa també fora de micros, perquè no sé si ho esteu entenent el que jo em refereixo. Seguim.
Seguim.
Vinga. Ah, ja sé què és.
És en vermell, eh?
Sí. Ah. És d'una persona que no. Coneixes tu.
Com anem de temps?
Molt bé.
Perquè vull recomanar dues coses... Vale, serem ràpids. Una pel·li que ja vaig anar a veure i que està als cinemes encara. Es diu Sangre en los labios. Mm. Saps la Kristen Stewart, la que fa de sí. Crepúsculo, la sí. Bona dona? Doncs pues ara ha fet de bollo lesbiana culturista.
Ostres!
No, no, és heavy. O sigui, lo versàtil que és aquesta tia. La història és una mica Thelma i Louise. Sabeu aquella pel·li superantiga?
El amor no se'n parís.
Sí, doncs pues mira. O sigui, Thelma i Louise eren dos atracadors. Bé, és igual. Aquesta pel·li va sobre una tia que es diu Jackie, que és una culturista i vol anar a una competició a guanyar el premi a millor culturista. Allò que fan així, que posen, que són unes fibres i que és heavy, doncs aquesta bona dona... Doncs de camí a la competició, para Nuevo México, a un d'aquests gimnasos de merda, i la gerent, que és la Kristen Stewart, la de Crepúsculo, pues és la que porta aquell gimnàs. I es creuen les mirades i s'enamoren. ¿Vale? És un bollodrama heavy. Què passa? Que la gerent de Nuevo México, de la que té el gimnàs, el seu pare és traficant d'armes. I les dues es veuen involucrades a una cosa bastant... Pues bastant, és que no sé com dir-ho sense fer spoiler. Es veuen involucrades en un cas i han de superar doncs, l'enfrontament aquests que tenen juntes. És una mica gore, la peli. És a dir, hi ha un parell d'escenes heavies, de et rebento el cap... Clar, ella és culturista, ella és molt forta. No estan gaire bé del cap, tot s'ha de dir. O sigui, són dos lesbianes que estan molt loques, que és el que a mi em va tirar d'aquesta peli, vaig dir, l'hem de veure. I mola molt perquè és un enfocament super raro, que s'ha vist poques vegades, que les protagonistes siguin dos lesbianes culturistes, és que crec que això no ho he vist jo enlloc, i és molt divertit. O sigui, la pel·lícula és molt disfrutona.
És que és molt concret.
Dos sí, és un nicho, noi.
Dos lesbianes culturistes.
Sí.
Jo crec que no s'ha fet cap pel·lícula de lesbianes culturistes.
Que dius, en la vida...
Però s'han hagut de fer de veritat, això?
Han hagut d'entrar en heavy fort.
Sí. De vegades els de maquillatge fan coses...
I la Cristen, o sigui, tu la veus i dius, pedazo lesbiana, guai, saps? O sigui, sangre en los labios, es diu. És que, clar, sangre en los labios poden ser moltes coses. Les segones, també.
Són carnívores, també.
Bueno, i...
És un guinyo Crepúsculo.
Pues podria ser-ho. Mira, ho veus? Aquesta, o sigui,
sí que tens el brillo baix.
No, és que és la pantalla aquesta rara, mira. Primus ens anyo vosaltres, mira que fortes.
Ah, però aquesta no és la Cristi, noi.
No,
què tens allò que la gent del teu costat no et pugui veure
és
la pantalla?
Saps què passa?
Oh, que modern!
No, jo ho explico. M'ho he comprat pel Shane i jo havia comprat protectors de pantalla i me n'he arribat tres així. I jo no volia això.
Ah, però això és molt modern, això està molt vell al metro.
Perquè què tinc a amagar, jo?
Ah, no sé.
Quan jugo el Candy Crush, és que, clar, són tonteries.
Aviam, com
veus,
funciona,
mira el pòster.
Però...
Que tu, veus, jo ara ho estic veient, però tu no ho veus bé. Clar, però jo estic veient aquí la Kristen Stewart molt lesbiana.
I com és el protector?
És normal.
És negre?
Sí, és negre, però és gruix, és d'aquests forts.
Ostres, és fort, això, eh? Si t'has de posar a mirar
una cosa allà al mig. Sí que és veritat que sí, ningú et pot mirar el mòbil més que tu. Això sí que és veritat.
Bueno.
Per si tens coses a amagar o coses, pues, o que no vols que et vinguin al mòbil.
I te n'has adonat quan ja l'havies posat?
Sí.
Sí.
No, o sigui, quan l'he tret dic no.
Ai.
La Kristen em sembla que no ha aconseguit gaire el...
No està molt forta, la Kristen, no?
Bueno, és la gerent del gimnàs, no cal que estigui.
Clar, l'altra
és la més forta.
No guanya la competició, la gerent.
La van posar de gerent perquè ja veien que no arribava.
Sempre fa mala cara, aquesta noia.
Ui, sí. Bueno, és que no crec que tingui molta sang
en los
corrent...
labios.
Sí, però bueno.
No sé, per dir
alguna cosa. Molt bon lligat. Bueno, i l'última sèrie que vull recomanar,
sí,
molt important, El problema de los tres cuerpos.
Tinc a la llista.
A veure què em sona a mi ara això.
Perquè és una sèrie que es va estrenar el 21 de març, està a Netflix, i diuen que és extremadament bona.
Era,
ho van dir tant
problema...
de los tres cuerpos.
Vale. És dels creadors de Juego de Tronos.
Exacte, però no té absolutament res a veure. No l'he vist, he vist un capítol i dic, anem a recomanar-la perquè jo abans de que es fes la sèrie ja tenia pendent la novel·la, és d'una novel·la. Llavors, la trilogia, perquè és una trilogia, és tota la sèrie. O sigui, han fet una minissèrie de 8 capítols, té una temporada, segurament tindrà una segona, ho desconec, però crec que sí, que ja ho han dit. I és com, mentre la URSS i els Estats Units estaven pagant, matant i això, doncs la Xina... està com fent la revolució tecnològica i volíem fer moltes coses.
Cuenca.
Però, aquí ve la trama, una tia, que és, tot això va de científics, bojos mentals, una tia decideix parlar i enviar un missatge com a fora del sistema solar per a veure si rebria resposta d'algun alienígena. Ho fa, i al cap de 8 anys rep una resposta. I es queda, uau. Llavors, en aquesta resposta deia, has fet malament de... o sigui, d'enviar aquest missatge perquè nosaltres estem buscant un planeta on viure, perquè en el nostre sistema solar tenim tres sols i el nostre planeta s'està destruint. Així que anem a per vosaltres. I a partir d'aquí, doncs, o sigui, passa alguna cosa, que encara no ho sé, que els científics es comencen com a suïcidar, els fan tornar els bojos, conforme més indagues en el tema, més et tornes boig, i va una mica d'això. És molt densa, molt xula, es veu, és superamena, en plan, no és rotllo molt lenta, sinó que passa tot com superràpid. I és molt guai. I les imatges que he vist són espectaculars. O sigui, està molt ben gravat, Netflix.
Mira, molt bé.
Està superben gravat. O sigui, jo he vist les imatges i els vídeos i dic, pues que això està molt ben fet. De fet, anava a ser una... Està el Brad Pitt com a productor, perquè anava a ser una pel·li. I al final va ser sèrie.
És que a mi el Brad Pitt m'agrada veure'l.
Sí, a mi també.
Sí, si ets productor també està bé, però no tant, clar, ja ho entenc.
Llavors, dit això, acabem amb una cançó molt xula d'un nou disc que ha estrenat Oques Grasses. No sé si l'heu escoltat.
No tot.
És la de Sort de tu?
No.
Ai,
és que m'agrada més les oques així divertides, a mi.
No m'ha agradat gaire a mi aquest CD.
És a mi m'ha agradat
com
molt.
Com a Sarpati.
No, aquesta és la que menys m'agrada.
No, no, encertem. No. Algú més pot fer una altra proposta.
És Jubilar-me, que és el que tothom d'aquí...
Jubilar... Jo sí, jo tinc... Ara no
desitgem fer-ho.
Ja ara l'escoltarem.
Jubilar-me, d'Oques Grasses. És el sisè àlbum que fa. M'he quedat de pedra, en plan sí. Sis. Ja,
ja podria ser l'últim, perquè no, això que hem fet és una bona merda. Doncs
pues a mi m'agrada molt. Ens agrada el tecno català. Així, pum, pum, una mica de tralla. També tenen Bambi, xulíssima. Bueno, cançons molt xules, però recomanem Jubilar-me, que és molt guai, i ja està.
Molt bé. Doncs amb aquesta cançó que dona esperança a totes les persones que segueixen cotitzant en aquesta bonica...
vida.
Vida. Ens acomiadem de l'Abel Cruces una setmana més per tornar-lo a rebre la setmana que ve amb més i millor. Gràcies, Abel.
Adéu.
Ser feliç ja no importa. No està de moda, ara importa més tenir molta feina, molta pasta.
A mi que mengin el... cosa canvia, però no es pot canviar res del que he fet. No sé si aquest és el camí, però crec que és el moment. Vull recollir trossets de cada plat que s'ha trencat. Ja no vull tot de pres que no m'hi cap entre les mans. Ara podem lliscar milions damunt el terra net. M'he tret el pes, no hi perdo res. Ara no sé si estic a punt per tornar a estar amb algú, però si arriba l'amor faria igual que tu. No vull un vaixell, dóna'm il·lusió. No puc ser tan guai com una cançó. Falta molt amor, falta molt amor.
Penedès cap de setmana. El magazín dels dissabtes i diumenges a Ràdio Vilafranca.
Michael Jackson ens anuncia l'arribada del Cuenca, com bé diu el seu nom de la secció, fins que arribi el Cuenca, doncs ja el tenim aquí. Bon dia, Cuenca, com
bon
estàs?
Bon dia, molt bé.
I avui ens parlarà de coses històriques. Què toca avui?
Avui toca un altre conflicte, amb un altre qüestionari, perquè estem tocant tots els conflictes, almenys més importants, que han hagut en context nacional, però també context internacional que han afectat, i en aquest cas... la Guerra Civil Espanyola.
La història només té conflictes?
La història està feta a partir de la violència. O sigui, sense els conflictes la història no canviaria com a tal.
I a partir de... O sigui, aquí a Espanya, per exemple, quan d'aquí 300 anys estudien història, si és que el planeta encara s'aguanta, no estudiaran res d'Espanya. Diran, i Espanya, bueno, d'aquest any fins a aquest any va anar fent.
Bueno, veient també com està l'educació ara mateix i si continua igual, doncs estudiaran les coses contemporànies i no les passades, que també són molt importants i que no s'expliquen als instituts ni als col·legis.
Les coses contemporànies.
Sí. Ai, contemporànies, antigues, perdó.
Ah, vale. Grècia i tot això.
Bueno, no tant com Grècia, però sí esdeveniments com, per exemple, el descobriment d'Amèrica, que al cap i a la fi és la primera globalització del món. És quan el món s'uneix i es connecta amb les rutes marítimes que surten. Es fa també la primera volta al món, es descobreixen nous territoris i al cap i a la fi és la primera globalització on s'entén el món com a món. O sigui, no únicament Occident, que al cap i a la fi va ser qui va controlar el cotarro durant tots aquells segles, però és quan s'unegen els continents d'Amèrica amb el d'Europa, que ja coneixia el continent d'Àsia, i també es descobreix Oceania i Àfrica, que també ja s'havia descobert amb rutes marítimes.
I provoca guerres. Guerres com la d'avui, que és la Guerra Civil Espanyola, i farem un qüestionari.
Guerra molt important, en context internacional i també nacional.
Internacional, eh?
Internacional perquè va ser el preludi també de la Segona Guerra Mundial. És més, la República, en els últims mesos de la República i els últims anys de la República, el que va voler va ser que hi hagués un conflicte mundial per tal de que es connectés amb la Guerra Civil i així els aliats tinguessin un motiu per tal d'ajudar la República en la Guerra Civil contra els nacionals que estaven recolzats per l'Eix, que era l'Alemanya nazi i la Itàlia feixista.
M'has posat aquí un test d'aquests de cuánto sabes sobre... A veure com es diu. Sí, cuánto sabes de la Guerra Civil Espanyola. I la primera pregunta hi ha un Franco que sembla simpàtic i tot, eh? Aquí com...
Franquito el cuquito, li deia.
Comencem amb la primera pregunta, perquè és d'examen, aquesta. És d'aquestes coses
que... De la selectivitat.
Sí, que les has de saber i dius per què.
Tu te'n recordes dels exàmens de la selectivitat d'història? Que hi havia dues parts?
Sí, que havies de triar.
Sí, doncs jo tinc un amic que va triar la primera part de... O sigui, la part A de la primera pàgina, que era el comentari de text,
sí.
I després va agafar també la part A de l'altra banda.
I això no,
no la part B, perdó, de l'altra banda. I era... Bueno, diguéssim que va agafar dos parts que no s'havien d'agafar, s'havien d'agafar. És que ara no me'n recordo.
I va treure un 0.
No, sí, va treure un 4.
Ah.
O sigui, encara era 4 de 5, o sigui...
Ah, bueno, perquè, clar,
perquè l'altra meitat ja no li van comptar.
Sí. Bueno, escalf.
Molt intel·ligent.
Quin dia va començar la sublevació militar contra el govern de la República? Dia exacte.
18 de juliol.
No hi ha aquesta. 17.
Bueno, 18 de juliol és a la península. 17 és a Àfrica, que és on es fa el cop d'estat.
Posem-hi.
Bueno, Àfrica, el protectorat espanyol del Marroc. O sigui, hi ha dues dates. A la península subleven el 18, tinc entès.
Molt bé.
Sí. I un dia abans a la península, a Àfrica, perdó.
El 17, com dius, a Melilla. I el 18 i 19 a la península i los archipiélagos.
Que són Canàries.
I Menorca?
I Menorca, també.
A quina guerra havien participat la majoria dels militars sublevats? Sublevats està ben dit en català.
Sí, sublevats, crec que sí. O subordinats.
Subordinats segur que sí.
No, però subordinat és subordinat en castellà. O sigui, és sublevat, és sublevat.
Sublevat, doncs, contra la República. Vols que et digui les opcions o no les necessites?
Bueno, no, entenc que són a les guerres del Marroc, contra, diguéssim, les tribus, sobretot el Rif, amb les tribus dels rifenys, que són... Bueno, crec que entenc que volen la independència del Marroc, o sigui, no es consideren marroquins, sinó que són rifenys. I sobretot són les guerres allà al protectorat del Marroc, eren els africanistes.
Molt bé.
Que d'allà sorgeix també la Setmana Tràgica aquí a Catalunya, que és per que estaven en contra de que la gent pobra de classe treballadora se'ls obligués en reclutament cap a les guerres de l'Àfrica.
La Setmana Tràgica és lo dels bombardejos a Barcelona?
Setmana Tràgica és molt abans, de la Guerra Civil. És...
Però és això?
No me'n recordo ara.
Que bombardejaven Barcelona i van dir que Barcelona s'hauria de bombardejar un cop cada 60 anys.
Doncs pues potser sí.
Algo així.
Ja no ho sé.
60
ara estem fent un viatge de dates a partir de...
Què va ser el Front Popular?
El Front Popular va ser el preludi també de la Guerra Civil i va ser una unió molt estranya. Perquè la gent es pensa, això ja a nivell de partits, que l'esquerra és un...
Pensa que estem en campanya,
únic,
eh? No
sí.
Pots parlar de...
És un, els moviments d'esquerra són un ente únic, i és mentida. O sigui, el problema que té l'esquerra és que té moltes variants ideològiques i té moltes variants també de la qüestió nacional i estatal. Per exemple, els anarquistes no creuen en l'estat com a tal, i creuen en una revolució, com també creuen els marxistes i els comunistes, els quals creuen que el poder s'ha d'agafar a partir de la dictadura del proletariat i també un estat fort del poble, cosa que els anarquistes no volen. I després està la socialdemocràcia, que no vol una dictadura del proletariat, sinó vol un procés democràtic per tal d'arribar també a la democratització total del sistema, que passi de tenir el control dels treballadors, però sense violència. Per tant, són incompatibles. Què passa? Que es van unir tant anarquistes com comunistes, com socialdemòcrates, tant amb el Partit Socialista com també amb Esquerra Republicana, amb el Partit Comunista d'Espanya, i van crear el Front Popular, que va guanyar les eleccions per poc. No va ser una victòria molt àmplia. I a partir d'aquí, els partits de dretes tradicionals, però també els partits d'ultradreta o els moviments ultradretans i feixistes, com podia ser Falange, no estaven gaire a favor, i a partir d'aquí es van fotre d'hòsties entre ells. Va haver l'atemptat contra Carlos Sotelo, crec, és que ara hi ha varietat de noms, I bueno, va ser també una de les causes, no, de la sublevació, la victòria del Front Popular i de l'esquerra en la seva totalitat de variants, a les eleccions del 36.
Molt bé, resposta correcta. T'imagines que t'equivoques amb tots aquests detalls?
Home, potser amb el de Carlos Sotelo, amb... és que ara no, no ho tinc clar.
No et puc dir.
El meu camp ja no don, per tant.
Quin va ser, no, què va ser el batalló Abraham Lincoln?
Entenc que van ser, va ser el batalló de voluntaris dels Estats Units que van venir amb les brigades internacionals a lluitar a la Guerra Civil Espanyola contra el feixisme. O sigui, aquí s'ha d'entendre, és això?
Sí. Hi havia brigades internacionals, sí, a favor
del
de Franco?
De poder, podrien, potser de Portugal no va entrar de manera directa al conflicte com si va ser l'Alemanya nazi i la Itàlia feixista, però potser sí. El que passa és que l'Espanya nacional, l'Espanya sublevada, tenia el recolzament de dos països i els seus exèrcits. En canvi, l'Espanya republicana, l'únic recolzament a nivell d'estat va ser la Unió Soviètica. També li interessava per interessos entrar en aquesta guerra. Al cap i a la fi, on també estava l'Alemanya nazi i estava la Itàlia feixista, sobretot l'Alemanya nazi, els quals Espanya va ser, diguéssim, el territori de proves de tot l'armament de l'Alemanya nazi per després utilitzar-lo a la Segona Guerra Mundial.
Hi ha una cançó de la Raïf?
Sí,
ja. Ets fan de la Raïf?
Diu, bueno, vaig tenir la meva etapa.
I griten, no passaran con acento americano. Eren aquesta gent, doncs.
Sí, i sobretot dels americans, irlandesos i britànics van venir bastants a lluitar al conflicte, perquè al final el conflicte a nivell nacional d'Espanya era un conflicte entre dues parts. Sobretot jo crec que era més un conflicte entre esquerres i dretes, aquí en context espanyol, que al cap i a la fi ara s'ha, diguéssim, transformat a nivell democràtic en partits, i abans era més d'ideologies i de formes de govern. O sigui, la Guerra Civil Espanyola no ha desaparegut encara hi ha traumes, perquè va haver una dictadura de per mig en la qual es va represaliar tot moviment contrari als sublevats. Aquest és el problema, o sigui, no s'ha borrat la memòria de la Guerra Civil, molta gent, i és una cosa molt recent també, que han viscut tots els nostres avis, siguin d'un bàndol o un altre, i ho han passat malament, perquè al final una guerra la pateix tothom. I independentment de la ideologia que sigui, per exemple, la Segona Guerra Mundial, una família alemanya, quan bombardejaven els britànics o els americans les seves ciutats o els seus pobles, pues, també van perdre familiars, van perdre persones, i molts soldats alemanys van estar obligats també a lluitar al front, sobretot en els últims anys de la Segona Guerra Mundial, on l'Alemanya nazi estava desesperada. I enviava nens també, o joves adolescents, a lluitar a la guerra.
Com allò del biberó. La lleva del,
sí,
biberó.
Sí, això també va ser ja en els últims anys de la República, que és que anaven tan desesperats, ja no sabien què fer. Reclutament de joves.
Aquesta pregunta diu... És fàcil, aquesta la sé jo també, però hi ha una opció que m'agrada i és divertida. Diu, ¿cómo se llamó a los voluntarios que vinieron a luchar a España contra el ejército de Franco? I hi ha Internacional Comunista, Brigades Internacionals, que jo diria que és aquesta.
Sí, és aquesta.
Brigades Comunistes i, atenció a l'última, Marxistes por el Mundo.
Bueno, no tots eren marxistes, eren també antifeixista, que no... A veure, es pot connectar, es pot convalidar amb marxisme, però també tota persona, jo crec, que democràtica, sobretot als Estats Units, molta gent va venir a lluitar aquí contra el feixisme, però dubto que es consideressin comunistes, almenys marxistes.
Quins governs europeus van apoyar el bàndol franquista?
Jo diria... Com a molt, Alemanya i Itàlia. Després se't pot posar també Portugal com a tal, perquè estava la dictadura de Salazar, que cau amb, diguéssim, la revolució dels clavels a Portugal. Uh-huh. A veure, com a principals, Itàlia i Alemanya.
Correcte. Més coses. Dos dels generals militars sublevats, Mola i Sanjurjo,
sí,
van morir durant la guerra. Com?
Els agradava molt volar. És que els avions que agafaven no van funcionar gaire bé.
Accident d'avió?
Sí, però Sanjurjo mor abans de començar el conflicte, crec. Mor durant el cop d'estat, que està viatjant a Canàries, i se li estavella l'avió i es mata.
Per tant, accidents d'avió diferents.
Sí, són diferents.
Molt bé, correcte. És que hi havia l'apunt d'accident d'avió i accident d'avió distinto.
Que Sanjurjo ja el 1932 o 33 ja fa un cop d'estat fallit, que és la sublevació de Sanjurjo. Que el detenen, i ell anava a ser Sanjurjo, que anava a ser el que anava a liderar el cop d'estat.
Sanjurjo sona a Sanjurjo.
Anaven a liderar el cop d'estat, i quan es mata, diguéssim, tots els generals de l'exèrcit han d'escollir algú per tal de liderar, i al final surt Franco.
És veritat que no havia de ser ell.
No havia de ser ell, però acaba sent perquè, bueno...
I creus que els va provocar ell, els accidents?
No, crec que no. No.
Va ser fruit de casualitats.
Sí.
Quin militar estava al capdavant del Alcázar de Toledo durant l'assedi?
Sí, el setge de l'Alcázar.
El setge de les tropes republicanes.
No et sabré, bueno, si em dius els noms, potser...
General Moscardó, General Fanjul, Comandante Zorita...
Té pebrots dir-te General Moscardón.
Bueno, i Comandante Zorrita.
No sé.
I Capitán Aya.
No sé, però l'Alcázar de Toledo, ja el setge de les tropes nacionals, que per molts generals a l'exèrcit sublevat va ser, o creien que seria un error, perquè diguessin que les tropes franquistes, quan anaven direcció a Madrid, van desviar, a part de les seves tropes, cap a l'Alcázar de Toledo per tal de diguéssim, reconquerir-lo un altre cop, perquè Franco perquè era un lloc sant. Era un lloc sant i bueno, també el catolicisme molt important, sobretot en la societat espanyola i també en el bàndol nacional. I Franco creia que recuperant aquest Alcázar seria com una mena de simbolisme per tal de sumar més gent a la causa nacional, sobretot gent catòlica, l'Església, part de l'Església, i bueno, gent al cap i a la fi religiosa que sumessin a la causa i crear-ho com una creuada nacional.
Vale, però anaven cap a Madrid.
Anaven en direcció a Madrid.
I van dir, mira, espera, bueno, parem un moment.
Van desviar tropes cap a Toledo per tal de reconquerir aquella zona santa.
I ho van aconseguir?
Sí, ho van aconseguir. Els va costar, però ho van aconseguir.
I llavors, després d'això, cap a Madrid. Sí. O ja, o paral·lel.
No, Madrid, Guadalajara, tota aquella zona. Madrid va costar també que callés. Madrid, al cap i a la fi, va caure ja l'últim any de guerra. Es van rendir.
Es van rendir.
Sí, van capitular.
Un moment, és que ara se m'ha perdut això.
Va capitular un general de l'exèrcit republicà, que el qual volia pactar amb Franco la rendició.
Recapitular és rendir-se?
Capitular.
Quin popular dirigent anarquista va morir a Madrid a causa d'una bala perduda del qual l'origen encara avui se'n desconeix?
Que potser no era tan perduda i venia dels comunistes... que era...
Anava a dir, bé, tots tenen mala sort aquí.
Buenaventura Durruti.
Buenaventura Durruti, correcte.
Ja el programa que teníem al Nadal, ja vaig parlar d'ell, amb l'anarquisme, que diguéssim que va crear les assemblees d'Aragó que van fer un autogovern anarquista allà a la part est de l'Aragó, que era la republicana. Sí, era un jefazo dels anarquistes, de la CNT.
Quina ciutat va passar a la història per ser bombardejada per la Legió Còndor de l'Alemanya nazi? Que està la seió, també.
Va ser el dia del meu cumpleany, a més.
Ah, sí? Quin disgust.
26 d'abril.
Guernica.
Que va ser el primer bombardeig cap a població civil planificat de tota la història.
Però això era d'Alemanya, per tant...
No, era Espanya, però era l'aviació alemanya, la Guerra Civil.
Ah, vale, anava a dir...
No, italiana, també, que és Guernica.
Vale, demanat per Franco. O sí, no es coneixien bé Espanya i van dir aquí mateix.
Bueno, planificat estava, si no, no...
I per què aquella zona?
Nucli important, segurament, per avançar cap a altres zones del País Basc.
Quin dels següents escriptors va lluitar en el bàndol republicà durant la Guerra Civil? Leon Tolstoy, Albert Camus, George Orwell o John Dos Passos?
George Orwell.
Sí,
la Guerra Civil també dins dels avenços, sobretot les brigades internacionals. En el món del periodisme és molt important la Guerra Civil, perquè és el primer conflicte on també sorgeix el fotoperiodisme de guerra i el periodisme de guerra.
Internacionalment
i també com a tal, el periodisme de guerra neix a la Guerra Civil, on molts redactors, molts escriptors van anar a la Guerra Civil de diversos diaris internacionals per tal de cobrir-la per tot el món.
I per què?
Pues perquè
era, o sigui,
perquè era important, per era molt important. I era al final és el preludi de la Segona Guerra Mundial.
Oh, però no sabien això.
Perquè l'Alemanya nazi va participar de forma directa en aquest conflicte, i l'Itàlia feixista també, i la Unió Soviètica, i també van haver brigades internacionals que van lluitar entre democràcia i feixisme. És el primer moment on es va veure que el feixisme en terreny bèl·lic.
Haurem de fer part 2 d'això, que ens sí, hem deixat moltes coses a
sí,
parlar.
Sí, perquè és molt important aquest conflicte.
Doncs seguirem aprenent sobre la Guerra Civil.
Molt
moltes
bé.
Gràcies, Cuenca, una setmana
a
més,
tu.
I t'esperem a la propera.
Adéu.
Adéu.
Down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation.
How many victims must there be? Slaughtered in vain across the land. How many children must we see before we learn to live as brothers and live as family?
I avui hem reservat un petit espai a una tertúlia, com si no en féssim mai de tertúlia.
En veritat, tot el programa és això.
Exacte, però aquesta tertúlia és diferent, primer de tot, perquè hi ha molta gent avui aquí. I aquesta gent venen convidats des d'Entrem. Ara us coneixerem, així que aneu-vos presentant un a un, amb l'ordre que vulgueu. Si voleu, comencem per allà i així anem una mica per ordre. Qui sou, l'edat que teniu, què us agrada fer, el que ens vulgueu explicar de vosaltres.
Pues jo em dic Vanya García, tinc 21 anys i visc a la Bisbal del Penedès. I la meva formació és d'auxiliar de ventes i atenció al públic que vaig fer a l'Institut del Penedès. I m'agrada molt esport i practico futbol i senderisme.
Carai.
Qui més tenim?
Jo me llamo Ainhoa, tengo 21 anys, vivo a Sant Jordi dels Domets. Mi hobby és ser famosa, influencer, i hacer teatro.
Molt bé, una influencer tenim, eh?
Qui més?
Yo soy Israel Porra, vivo en La Muña, tengo 48 años, mi estudio es primaria y mi afición es jardinería, fútbol y también mi club de Barcelona.
Muy bien.
Hola, buena tarde, me llamo José Antonio, tengo 48 años. Las mis aficiones, la producción musical, el cantar, el producir música, el cinema...
Artista, molt
sí,
bé,
sí.
Això.
Ets d'aquí Vilafranca, tu, Juan Antonio?
Sí.
Sí, molt bé. Qui més?
Hola, bona tarda. Em dic Meritxell Fontanet, tinc 36 anys i visc aquí a Vilafranca del Penedès. A la meva formació tinc un grau mitjà de perruqueria i m'agrada el món artístic i actualment vaig a classes de cant.
Molt bé. I l'últim?
Hola, em dic Xavier Vicente i visc a Vilafranca del Penedès. Tinc 45 anys i tinc el grau d'escolar. I les meves aficions són el cine i els jocs de taula.
Molt bé, tenim una mica de tot, tenim influencers, tenim artistes, tenim perruquers. Anem a conèixer-vos una mica més, nois. Com vau arribar a conèixer Entrem? Si voleu, ara comencem al revés. Fem-ho des d'allà i així anem variant.
Vaig conèixer Entrem gràcies a la meva cosina que me'n va parlar.
Vale. I què et va dir? Et va parlar molt bé?
Sí, perquè coneixia una amiga que té un fill que estava allà i em va dir, va, mirem això, i va, bueno, vam anar i...
I et va agradar i ja t'hi vas llançar?
Sí.
Molt bé. Què més?
Jo li vaig comunicar a la meva psicòloga, que estava en recerca de feina, i em va parlar d'Entrem.
Uh-huh. Bueno, en el meu cas, vaig conèixer Entrem gràcies a la borsa de treball del Servei Comarcal.
Molt bé.
Yo conocí a Entrem gracias a Silvia, al trabajo de trabajo de como conseller comarcal.
Muy bien, vale.
Me leo.
Yo lo conocí por Instagram y lo conocí por mi madre.
És que és influencer,
l'Instagram. I jo, perquè estava estudiant amb el cicle d'atenció al client, hi va venir una persona d'Entrem, que es deia Carme, explicant-nos coses sobre Entrem i com t'ajuda a trobar feina.
Molt bé, doncs aquesta gent d'Entrem poden estar contents de la promoció que fan, que arriba des de diferents bandes, eh? Avui esteu aquí a la ràdio perquè esteu en una formació que organitza Entrem, que és sobre oratòria, sobre narrativa... Per què us vau apuntar a aquesta formació?
Qui comença?
Qui vulgui. Qui vulgui.
Jo m'he apuntat en tren perquè m'interessava que m'ajudessin a buscar treball i m'agradaria treballar en jardineria. A més, en tren també puc fer curso, mejora de mi currículum.
Molt bé. Fem per aquí ara.
Jo perquè necessitava ajuda a la meva situació actual amb la recerca de feina.
Jo em vaig apuntar sobretot per poder-me comunicar amb grans multituds.
Aprendre a parlar en públic,
sí,
per
dir-ho
així. Molt bé. Qui més? Ainhoa.
Yo me apunté porque me gustaban las formaciones y para sacarme carnet de coche y para que me gustaría encontrar trabajo.
Muy bien.
Yo para mejorar el currículum y aumentar las horas de feina.
Yo em vaig apuntar per formar-me i poder entrar al món laboral. Actualment estic formant-me en jardineria i faig un curs de programació en pàgines web.
Carai. I fins al moment, què diríeu que heu après? Si voleu explicar una mica. A les formacions que heu anat anant, o què és el que més us ha agradat de tot el que heu après, o el que més us ha servit?
Pues ara entrem. He après a fer un bon guió per videocurrículum, a buscar feina i a conèixer més aplicacions per a la cerca de feina.
Molt bé.
Jo crec que venir en tren me da més possibilitat de encontrar treball, de jardineria, i que és la mi que me gusta y estoy haciendo práctica y estoy ayuda a mejorar mi currículum a aprender.
Muy bien.
Sí, yo Inés para buscar recerca de feina, per gestionar les emocions i ser resolutius al comunicar-nos.
I ho estàs aprenent, això?
Sí.
De moment sí.
Sí.
Molt bé. Què has après, tu?
He après a treballar en equip, adaptar-me amb els materials que tenim per fer la feina ben feta i també organitzar-me i planificar les coses de la feina.
No sé si falta algú. Ainhoa.
En el tren he aprendido a tener mejor comunicación y a expresarme mejor con los demás.
I a partir d'això que heu anat aprenent, quines sortides laborals noves o millorades creieu que podeu trobar a partir d'ara? Qui vulgui.
Yo creo que hay mucha discriminación por la empresa que tiene un certificado de discapacidad hacia allá una empresa que no tenga cuenta currículum, porque creo que no podría hacer bien mi trabajo, pero sí es una sin.
Muy bien. ¿Qué más? Tots a l'hora no, ¿eh?
Pues que m'agradaria trobar feina d'atenció al client a l'establació o com a dependent.
Vale, i has començat a buscar-la o encara no?
Sí, a trobar feina, bueno, estoy en ello.
Estàs en ello, sí. Ja ho sabeu, eh, doncs.
Jo, en el meu cas, ja estic treballant per l'entrem.
Ah, molt bé.
Bueno, jo també estic treballant, però no de l'entrem. Jo al Burger King del Vendrell.
Molt bé.
Sí.
I tu, Juan Antonio?
Jo estic treballant per...
Quines funcions fas, però?
Jo sóc cap d'equip de servei de places i de neteja de places i jardins.
Molt bé. Qui més, qui més? Ens mirem. Algú més? Sí.
Crec que venir a l'entrem em permet tenir oportunitats laborals perquè m'estic formant en jardineria i informàtica, i això està ben vist per les empreses que em poden contractar. A més, a l'entrem també t'ajuden a fer el currículum.
Molt bé. S'ha de fer el currículum a vegades costa.
Això és molt difícil,
no saps per on posar-t'hi.
I el del videocurrículum?
Ja, aquí el Bani ho ha dit, oi? Que ho estaves fent, el videocurrículum,
sí.
També.
Que això és difícil o què, això?
Bueno, tens que llegir bé per després fer-ho sense el paper, vale. I aprendre-ho de memòria.
O sigui, tu estudies, no?, i ho expliques davant de la càmera.
Sí.
I què tal?
Bueno,
has de fer moltes proves o no?
Sí, però també et fiques nerviós perquè estàs amb una càmera, tens que aprendre de memòria. Però això va molt bé per treballar, per trobar millor la feina i perquè t'agafin més ràpid.
Molt bé.
Hem parlat de sortides laborals. Anem a parlar una mica de les empreses. Creieu que us donen suficients importants, anava a dir, oportunitats les empreses? Juan Antonio, tu com ho veus? Tu què en penses?
Jo penso que hi ha empreses que encara no estan conciliades amb les persones amb discapacitat. I llavors, jo penso que es discrimina una mica encara.
Vale. Qui més pensa com el Juan Antonio?
Jo.
Què penses?
Jo penso lo mismo como José Antonio, que hay mucha discriminación. La gente no ve que una persona con discapacidad pueda hacer lo mismo que los demás.
Ainhoa, ¿tú qué piensas?
Hay pocas ofertas de trabajo para personas con discapacidad y me gustaría que hubiera más de las empresas. Y son exigentes con la formación, la experiencia, piden muchas cosas. Cuesta tener una entrevista de trabajo.
Vale, potser haurien de ser una mica menys exigents i no demanar tantes coses, vols dir. Molt bé. Qui més vol donar la seva opinió?
Jo trobo que s'ha de donar l'oportunitat de començar i aprendre en una empresa tot i no tenir experiència.
El que dèiem, no? Que potser no calen demanar tantes coses.
Sí.
Sí, jo també. Entre els que demanen molta formació i experiència, ho posen molt difícil i també crec que hi ha poques ofertes en general.
Sí, tothom ho té una mica complicat, això ja de l'experiència, ja més sí, enllà de...
És que són molt pesats amb l'experiència. Què més?
Bueno, que a mi m'agradaria que em truquessin més i tenir l'oportunitat de fer més entrevistes, perquè estic fent el... jo tiro els currículums a les webs, i no, però no em truquen ni tinc l'oportunitat de fer les entrevistes de treball.
Vale.
I heu tingut alguna mala experiència amb alguna feina, alguna cosa que heu dit aquí? No hi torno mai més.
Jo.
Sí?
Jo sí. Jo he estat treballant per la Fundació Taller de Catalunya, que ara ja no està, lo tiene otra fundació. Y hay un jefe que era bastante borde y, bueno, respetándolo, no... Está bien.
Era bastant borde, però amb tothom o només amb tu?
No, solo
amb
a mi.
Amb tu. I vas dir, ja no aguanto més, me'n vaig. I plego.
Sí. Sí.
Algú més deia que sí per aquí,
sí,
oi?
Sí, jo també m'he trobat amb algunes, a causa dels meus superiors, que han deixat l'evidència davant dels clients i entraven en temes personals.
Davant dels clients, també, això?
Bueno, vas, sí, alguna vegada també.
Vaja,
sí.
I et vas plantar al final, eh?
Bueno, sota aquelles persones que són més evitativa.
Clar.
Fins que al final explotava i, bueno, al final acabava jo perjudicada.
Clar, i al final, si tens la feina, dius, ara he de plegar d'aquí, tornar-me a posar a buscar feina, no?
Sí.
És aquest lío de
sí, bueno, aguanto. Sí, fins al final i, bueno, vaig tindre que agafar una baixa, també. I bueno, quan vaig tornar, doncs, em van despedir i diuen, bueno, mira, que em fan un favor.
Doncs sí. Qui més? Algú ha tingut alguna altra mala experiència?
Jo no, jo he tingut bona.
Bona, anem a parlar de bones.
Exacte,
doncs.
Sí, també canviem.
Quina experiència bona has tingut?
Pues la bona és que la feina actual que tinc em sento valorat amb l'equip i per a part dels clients, aunque hi ha clients borders, com tot
sí, però això hi ha gent per tot.
I amb els diners que aconsegueixo treballant allà al Burger King, cada mes tinc més llibertat. Jo ser independent i gastar-me jo les coses.
Això que al Burger King normalment ja hi vas com positiu, no? No hi vas, no és el banc, que quan hi vas a vegades vas amb mala llet. Al Burger King vas a buscar una hamburguesa, no és un moment
no
feliç.
Pots fallar res, no ha d'anar res malament, en principi. Si
I ja trobes clients bordes, imagina't.
Això sí.
Qui més ha tingut experiències positives? Ainhoa, tu has tingut alguna experiència positiva?
He tenido buenas experiencias de prácticas.
Vale.
Ahora me gustaría encontrar trabajo y tener un contrato para ganar mi propio dinero. Y poco más.
Clar. El que dèiem de la llibertat, no? De poder després al cap de setmana anar a menjar la teva crep, per exemple.
Sí.
Si jo mengis moltes creps.
I amb el món influencer, Ainhoa, t'has posat ja a fer feina també per les xarxes? Això com ho estàs
sí, fent? Lo estoy haciendo porque es mi hobby, ¿no? Es en plan hobby, plan, y... Dedícate a eso, a las redes sociales. Es muy duro en sí, porque entre que la gente te habla, te hacen preguntas, y todas estas cosas son bastante chulas, y hay un montón de críticas también en sí. Pero hay mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucho sacrificio y mucho talento ahí en ese mundo.
¿Més coses bones o més coses negatives en el món influencer? Bones.
Sí.
Bones. Bueno, hi ha molta competència amb el món influencer ara mateix.
Sí.
Tu tens algun referent d'influencer? T'agrada algú en
concret? Vanessa Romero, de la que s'avecina.
Ah, és molt guapa aquella noia, eh? La que té els ulls blaus.
Sí.
És guapíssima aquesta. Bueno, i segur que és molt simpàtica. I ho fa molt bé. Qui més ha tingut experiències positives?
Jo no. Jo he tingut una experiència negativa.
Ah, bueno.
Sovint et fiquen molta pressió per fer les tasques immediatament a la feina. I a més, tothom et demana les coses molt de pressa. I a vegades les empreses són molt exigents i els clients encara més.
Ja, clar.
Que si treballes a cara pública, això encara més.
O sigui, t'has trobat molta exigència, eh?
Sí.
Molta rapidesa, volem les coses per
allà. Molta ràpida.
Mira, sí, necessito sí. Que em facis...
I era per ahir.
Programació sí. Web, has dit. Mira, necessito que em facis una web
per
d'aquí una hora. Aviam.
Anem, com ho fem. Alguna experiència més que voleu comentar? Bona, dolenta, estàndard...
Sí, jo trobo que també he après molt dels meus superiors i companys i que ens hem ajudat molt mútuament.
Algú abans parlava del treball en equip. Qui ha sigut que ha dit que estava treballant el treball en equip? Ha sigut tu?
Bueno, no, jo sí. Tu sí. Jo en temes de perruqueria sí.
Clar.
Està treballant i m'agrada treballar en equip.
Molt bé. Doncs anem ja quasi acabant aquesta entrevista. A veure, aquesta pregunta és molt llarga, Aina Soler. Aviam. Què li diríeu a una persona que s'està plantejant contractar nous treballadors perquè us pogués donar una oportunitat també a vosaltres?
Això és com un videocurrículum ara mateix.
Exacte.
Us heu de vendre aquí.
Què diríeu? Per quedar bé? O, bueno, o per no, el que vulgui. Qui vol començar?
A veure, jo li diria que jo soy buena persona. Tengo mucho deseo de aprender. También intento ayudar a otras personas, uh-huh. ¿Vale? Si puedo ayudar a los compañeros, lo ayudo, ¿vale? También me gusta trabajar en grupo. Si estoy solo es como están los mosquitos solos, que no saben por dónde ir. Yo me gusta trabajar más bien junto con los compañeros.
Muy bien.
Qui més? Ai, no, les influències treballen més soles?
Le diría que yo soy puntual, que me gustaría trabajar mucho en grupo. También le diría que se me da bien atención al público, a los clientes, ayudarlos a tomar una decisión con ellos, que ellos sepan comprarlo.
Com a assessorament, per ajudar-los. Sí. Molt bé. Qui més?
Pues yo le diría que soy puntual, que m'agrada treballar en equip també, que soc una persona implicada i que sé treballar de forma independent.
Molt bé, tant en equip com sol.
Tenim de tot.
En tot, mixto.
Qui més?
Pues jo diria que soc una persona responsable, independent, puntual, treballador. M'agrada treballar en equip, polivalent.
Uh-huh. Jo, com altres companys també que diuen, pues, amb el treball aquí, en equip, que tinc moltes ganes d'aprendre també, amb horari flexible... i que tinc empatia cap als clients.
És molt important i tenir ganes d'aprendre, oi?
A sí,
dia d'avui encara em passa.
Jo penso que és primordial.
Uh-huh. L'últim, qui més?
Que em donessin una oportunitat que, per provar la meva vàlua durant un període de temps i que per així poder demostrar les meves virtuts i el treball en equip, entre d'altres.
Molt bé, doncs fins aquí les preguntes que us havien passat així. Això no es fa, de passar les preguntes a la ràdio, perquè llavors us ho prepareu molt bé i tot surt molt bé.
El pròxim dia sense preparar.
Exacte, com ho veieu, això?
Que voleu dir alguna cosa més abans de marxar? Us heu quedat amb ganes d'explicar alguna cosa?
Us ha agradat, això de la ràdio?
Sí, m'ha agradat molt. Sí, ha estat bé.
Sí. Què és el que us agrada? Parlar amb el micro. Sí. Els cascos, això està guapo.
Això està guapo.
A mi m'agrada allò dels cascos.
Sí, també.
Veure com l'estranyines per dintre, com es fa, i tot plegat, està molt bé.
Molt bé.
Molt bé.
Doncs, nois, si us sembla, ho anirem deixant aquí. Ens acomiadem de la secció d'avui. Espero que torneu algun altre dia, d'aquí unes setmanes, uns mesos. Exacte. Tornem a preparar alguna altra cosa i torneu a venir, d'acord?
Vale.
Esteu convidadíssims.
Que vagi bé, adéu-siau.
Adéu.
Adéu.
Penedès cap de setmana, amb Judit Jansà i Aina Soler.
Doncs després d'aquesta tertúlia, tenim per tradició que vam tertúlies, perquè acabes així de forma més amena, ja tens la feina feta.
Bueno, i començar també bastant.
També comencem amb tertúlies?
I pel mig també fem tertúlies.
Hem de buscar un sinònim per aquest tipus diàleg. De secció.
Són diàlegs.
Perquè si vas dient que fas tertúlies, converses, sembla que no facis contingut. O jo de vegades dic, serà entrevistat per, serà conversat per...
No, però això són passives, són sinònims.
És que sí, roza el ridículo, de vegades això més fa de mal entendre. No acaba. Saps que passiva amb no sé quin idioma és gràcies?
Sí, en búlgar, no?
En búlgar és no. No sé.
Crec que m'ho has dit tu.
O en ucrani... No sé, no ens hi jugarem.
Bueno, no,
sí. Bueno, doncs arribem al final del programa, però tornem demà diumenge, com sempre, al mateix puesto i a la mateixa hora. Que vagi bé! Adéu-siau!
Adéu!